Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Les comarques de Girona treballen en les últimes hores per tornar a la normalitat després de la llevantada i les fortes pluges. Per exemple, a Figueres, una cinquantena de veïns han hagut de dormir aquesta nit passada fora de casa, tot i que ja hi han pogut tornar. Després dels aiguats d'aquest cap de setmana, es busca, doncs, aquesta normalitat, especialment a l'Alt Empordà. Els bombers de la Generalitat han rebut la matinada d'avui prop d'una quarantena d'avisos, sobretot en aquesta àrea. Durant tot l'episodi de llevantada s'han registrat fins a 600 trucades d'emergència. La prioritat és desaiguar els baixos, que havien quedat negats d'aigua. La majoria dels veïns han passat la nit a casa de familiars i 7 persones han anat a hotels. Canviem de qüestió. El pacte per renovar el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem ha estat un molt bon acord per al PP, segons diu el portaveu d'aquest partit al Senat, Ignacio Cosidó, en un missatge de WhatsApp adreçat als 146 senadors del seu partit i que avui reprodueix el diari digital El Español. Cosidó, que havia estat director general de la policia amb el govern de Mariano Rajoy, defensa el pacte assegurant que el PP controlarà des del darrere la sala del tribunal que jutjarà els líders independentistes acusats de rebel·lió i sedició. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, ha dit avui en el discurs inaugural de la plenària de l'organisme que no es poden encobrir els abusos ni se'ls ha de donar una resposta equivocada. El cardenal Blázquez ha estat així de clar en aquest discurs, en què ha fet també referència al recent sínode dels bisbes sobre els joves, a la qüestió de la vocació al sacerdoci i altres estats de vida en l'Església, o a la figura de Pau VI a l'Església contemporània. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ho tinc, tu no preocupis, jo ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
Perquè sabem que ets molt de fruites seques, molt d'ametlles fregides, pistatxos i nous, a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés t'oferim 3x2 en fruites seques El Corte Inglés de la nostra fruiteria per aquest Nadal.
I les pots combinar com vulguis.
Molt de Nadal, molt d'Hipercor i del supermercat El Corte Inglés.
Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social. El món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Són les 5 de la tarda, estan sintonitzant Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Com cada dilluns, tenim l'estudi 1 de Ràdio Estel preparat per dedicar 60 minuts amb l'expert en urologia, nefrologia i andrologia de la Fundació Puigverd. Un equip d'especialistes que dediquen part de la seva vida a millorar la salut. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, a les vies de so, José Matoses. A la direcció i la producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marrius. La disfunció sexual femenina és un trastorn que es produeix quan hi ha un canvi significatiu en el comportament sexual habitual de la dona, disminuint o inclús desapareixent els pensaments i fantasies sexuals i es posposen o s'eviten les relacions. Existeix una incapacitat per disfrutar del coit i això afecta la qualitat de vida i a les relacions personals. En general, les quatre àrees en les quals les dones tenen dificultats són el desig, l'excitació, l'orgasme i el dolor associat al coit. Avui parlarem de la disfunció sexual femenina. Per què apareix? Com es tracta? La podem prevenir d'alguna manera? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui està amb nosaltres la doctora Mònica González, que és adjunta al Servei d'Andrologia de la Fundació. Doctora, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda, Marc, moltes gràcies.
Al contrari, a vostès per venir aquí, a la Fundació Puigverd i a vostè. La primera pregunta és obligatòria. Què és una disfunció sexual femenina? Com la definiria vostè?
Doncs, home, ja l'has definit prou bé tu a l'inici.
Sí, gràcies.
Una disfunció sexual femenina seria aquell problema, aquell trastorn en el comportament sexual de la dona que li impedeix gaudir de les seves relacions com ella li agradaria fer-ho. I com bé deies tu, doncs pot afectar a les quatre etapes de la resposta sexual de la dona, que són l'excitació, que són l'orgasme i el desig, que potser és l'esfera més afectada o que més afecta a les dones. I també el quart domini afectat seria aquella alteració que provoca dolor durant les relacions sexuals, ja sigui amb la penetració o no és necessari que estigui present la presentació, que estigui present la penetració, sí, però que sí que té molèsties la dona al tenir relacions sexuals.
Quines disfuncions existeixen?
Doncs mira, pràcticament ja te les he dit. Si ens basem en el DSM-5, sí, que és l'última classificació dels trastorns sexuals de la dona, podem dividir les disfuncions sexuals femenines en tres grans blocs. Aquells trastorns que afecten a l'orgasme, que serien els trastorns de l'orgasme, aquells trastorns que afecten a l'excitació i a l'interès sexual, és a dir, al desig, i aquells trastorns que afecten o que provoquen dolor a la penetració. En aquesta última classificació del DSM-5 s'han escurçat. Abans hi havia quatre classificacions, ara només n'hi ha tres.
Quines són les més comuns, les que més veuen vostès a la consulta?
Depèn una mica de l'edat de la pacient, però ja. Potser la disfunció sexual més prevalent és la manca de desig, els problemes amb el desig, i jo crec que la segona en freqüència és el tema de les relacions doloroses.
Se sap a quantes dones afecta?
Doncs s'està parlant que al voltant d'un 35-40% de les dones en algun moment de la seva vida han patit o poden patir algun tipus de trastorn sexual.
Déu-n'hi-do.
Sí, no. I això també influeix, depèn molt de l'edat de la pacient.
En principi,
sí, depèn de l'edat de la pacient, sobretot l'estat hormonal. La menopausa és un factor que pot influir a l'hora d'aparèixer algun tipus de trastorn a nivell sexual degut a la manca d'hormones. Això pot influir tant a l'estat de la vagina, que acabarien tenint dolor i molestes a les relacions sexuals, com la manca de testosterona, que podria provocar una disminució del desig en aquestes dones.
És una consulta mèdica habitual en la que les dones puguin anar a la seva consulta o si venen una mica els hi fa una mica de cosa anar-hi?
Malgrat que avui en dia vivim en una societat molt sexualitzada, el tema sexual encara és una mica tabú i els hi costa. El problema és que no només els hi costa a les dones consultar, sinó que el personal sanitari també ens sap encara una mica dificultós preguntar a les nostres pacients per la seva vida sexual. És un tema que encara costa de parlar a la consulta. Sí, sembla mentida, però sí. sí que és veritat que les coses estan canviant i que les dones cada vegada tenen més present que la sexualitat és un factor de qualitat de vida a les seves vides i que cada vegada més consulten tant durant la menopausa, quan tenen relacions doloroses, com noies joves que poden patir, per exemple, un vaginisme. Un vaginisme és un extrem importantíssim de dolor durant les relacions. De fet, les noies que pateixen vaginisme no han tingut mai cap penetració, ni penetració...
No han tingut perquè no poden, no?
No poden. No és que els hi faci mal, els hi fa por.
Ja.
Només la idea de tenir una activitat sexual fa que facin com una mena de contractura al sòl pèlvic i no permeten l'entrada de res, però de res, ni tan sols d'un dit. Són dones que mai s'han posat un tampó, són dones que mai han anat al ginecòleg perquè no poden deixar-se explorar, i és un problema important. I jo penso que cada vegada les dones joves amb aquests problemes venen a la consulta a preguntar i a intentar solucionar. Jo crec que cada vegada més. Fa 10 anys, potser, aquest tipus de diagnòstic amb dones joves podien demorar-se entre 5 i 10 anys, i jo crec que ara les dones, quan tenen relacions problemàtiques durant les seves primeres activitats sexuals, són capaces de venir a consultar abans.
Doctora, aquestes problemes o trastorns que avui parlem tenen solució? I quins tractaments hi ha per la solució?
Tots tenen algun tipus de solució i, com a mínim, solem millorar molt els problemes sexuals de les dones. El que passa que el que no existeix és una Viagra femenina. No hi ha una pastilla miraculosa com és el Viagra en els homes que curi els problemes sexuals de les dones. Sobretot perquè la Viagra és un fàrmac per la disfunció erèctil. I la disfunció erèctil és un trastorn de l'excitació de l'home. I és la disfunció sexual més freqüent en els homes. Amb la qual cosa, la Viagra ha sigut una gran revolució en el tractament de les malalties sexuals dels homes. Però és que el problema més important en l'esfera sexual de les dones és el desig. I el desig és molt complicat de tractar amb una única pastilla perquè influeixen moltíssims factors, no només el biològic, amb la qual cosa Viagra femenina de moment encara no hem trobat.
I psicològic també, clar.
També, i cultural, i depenent de l'experiència vital de cada dona. I, evidentment, és molt més complicat. La sexualitat és un constructe biopsicosocial, té una part que és biològica, evidentment, té una part que és molt emocional i psicològica, té una part que sociocultural. No és el mateix viure a la cultura que nosaltres vivim que a la cultura subsahariana, amb la qual cosa la sexualitat de les dones subsaharianes és molt diferent a la nostra. Amb la qual cosa, trobar una pastilla que millori tot això és pràcticament impossible.
Amb això hem tingut més sort els homes.
En aquest aspecte, sí. El que passa que, ficant-me en un terreny que ja no és el meu, perquè d'homes no venim a parlar avui, també han canviat la freqüència de les alteracions sexuals en els homes. Abans la disfunció erèctil era una malaltia molt prevalent i avui en dia cada vegada es veuen més homes amb problemes de desig, precisament perquè l'entorn cultural ha canviat. I al canviar l'entorn cultural també canvien les patologies sexuals.
A què es deu, doctora? Normalment la manca de desig sexual que ara parlàvem amb una dona. Per què li passa això?
Depèn de la dona i, com ja et deia en Marc, és molt complicat a vegades també discernir. No? Normalment és un matxembrat de diferents factors. Dones menopàusiques, per exemple, que potser és... El paradigma de la dona amb baix desig degut a un problema biològic, que tampoc és un problema, que és un estat fisiològic, però la menopausa disminueix les nostres hormones i això fa que el nostre desig es vegi una miqueta afectat. Si a això li afegim que la menopausa ens agafa amb 50-60 anys, que potser les nostres parelles sexuals amb aquesta edat ja comencen a tenir problemes també en la seva funcionalitat sexual i altres factors més socials, doncs això també pot repercutir. Dones joves, jo crec que el factor biològic pesa menys, però vivim en una societat en què les dones de 25 a 35 anys van estressadíssimes, amb la qual cosa, moltes vegades, clar, el factor estrès...
També hi deu tenir a veure l'estrès, no?
Sí, sí, sí. I suposo que també té a veure la diferència en l'activitat laboral que fem avui en dia les dones, que no que fèiem doncs, fa 50 anys les nostres mares.
Clar.
Portem un ritme de vida una mica complicat.
Això, dones, homes i tots.
Sí, per això l'estrès és l'epidèmia del segle XXI.
Sí, 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 sí. A partir de quan es considera la manca de desig sexual com una disfunció?
De fet, abans no t'he explicat o no t'he dit que perquè un problema sexual sigui considerat una patologia,
sí,
deu generar estrès personal a la persona que el pateix. Clar, estrès personal vol dir que et sents angoixant pel problema que tens o que el problema que tens està afectant a la teva relació de parella. Doncs el desig sexual es considera, o la manca de desig sexual es considera un problema, una patologia que afecta o angoixa la pacient. No hi ha... És que en sexualitat és molt, molt complicat posar normalitats. És a dir, així com quan tens una anèmia, et diuen si tens menys de 12 grams d'hemoglobina estàs anèmic, amb sexualitat dir si tens menys d'una relació sexual a la setmana tens poc desig. Sí, és possible que pels paràmetres que habitualment s'utilitzen sigui una freqüència baixa, però que sigui una freqüència baixa no vol dir que aquella senyora i la seva parella tinguin un problema sexual.
Medicació no n'hi ha cap. Ja hem dit que la Viagra femenina no existeix de moment.
Aprovada aquí, a Espanya, per el baix desig, no existeix res. Hi ha un medicament que es diu flibanserina, que està aprovada als Estats Units, que de moment aquí a Espanya no ha arribat, i als Estats Units es va aprovar amb molta reticència per part de la FDA. Van haver-hi molts problemes, van haver-hi de presentar-la dos o tres vegades perquè sigués aprovada, sobretot perquè no es veia clar que l'efectivitat del fàrmac compensés els efectes negatius que provocava.
Clar. Com es diagnostiquen aquest tipus de disfuncions? Quines, es fan proves? Com...
En principi, la millor eina diagnòstica per les disfuncions sexuals, ja siguin de les dones, ja siguin dels homes, és una bona entrevista clínica. Realment, com pots diagnosticar i pots veure quins factors estan influint en l'alteració sexual d'aquesta persona, és parlant amb ella, preguntant-li, fent-li una bona entrevista, i proves diagnòstiques. Per les dones hi ha poquetes proves diagnòstiques. Pel desig pots fer una analítica hormonal, el que passa que l'analítica hormonal tampoc tenim uns paràmetres estàndards aprovats en dones, perquè en aquest aspecte les dones anem una mica per darrere dels homes en quant a investigació científica de la nostra sexualitat, i encara no hi ha uns paràmetres no només de normalitat, sinó correlacionats amb el desig de testosterona. I ja et dic, l'eina més important és una bona entrevista.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Estem parlant amb la doctora Mònica González, adjunta al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, la dispareunia en què consisteix exactament i a què és deguda?
Doncs la dispareunia és la paraula més tècnica que utilitzem a la gent que ens dediquem a la medicina sexual per referir-nos a les relacions doloroses. Inicialment, considerar relació dolorosa és aquella relació en la que durant l'activitat sexual, sigui amb penetració o sense penetració, la persona té molèsties, té dolor. Habitualment, la consulta més freqüent és per dolor durant les penetracions, durant el coit, però també hi ha pacients, hi ha dones que tenen dolor només amb el tacte dels genitals externs. És a dir, no cal una penetració, sinó que el fet de les carícies genitals els hi poden provocar dolor.
Déu-n'hi-do, eh? Clar, això sí que la relació...
Es veu molt afectada.
La pot afectar, clar.
Sí que és veritat que és en casos molt determinats. Hi ha una malaltia que es diu vulvodínia, que és precisament això. Aquestes dones tenen uns genitals excessivament sensibles que no només amb les carícies o amb l'activitat sexual tenen dolor, sinó que a vegades inclús pel fet de portar roba ajustada, d'estar assegudes molt de temps, poden provocar molèsties i dolor als genitals externs.
A quantes dones afecta, se sap?
La vulvodínia té una incidència baixa, però la dispareunia, és a dir, les relacions doloroses, té una incidència que pot rondar el 25%, sobretot en dones postmenopàusiques, ja que una de les causes més freqüents de dispareunia és l'atròfia vaginal, és la sequetat de la vagina degut a la manca d'estrògens durant la menopausa. El no lubrica bé hi ha dolor durant les relacions sexuals.
Això sí que hi ha medicació, oi? Bueno,
sí, per això, fàrmacs. Sí, per això és més senzill. Ja tenim un ventall més important de possibilitats per tractar aquestes dones. En principi, el tractament de la dispareúnia és tractament de la causa original, que ja et dic, en un 25% de les dones... del 25 al 50% de les dones menopàusiques poden tenir dolors amb les relacions degut a la sequedat vaginal, i pot incloure inicialment des del lubricant, que moltes vegades, si això és molt inicial amb el lubricant, la pacient ja té suficient. Si això no és suficient, podem incloure una hidratació vaginal, que és un tractament més de manteniment, no només durant l'acte sexual, sinó, sinó com a tractament de manteniment, igual que es posen la crema a la cara, sí, per no tenir arrugues, doncs ens posem la crema a la vagina per no tenir sequedat. I l'últim esglaó en el tractament local seria les cremes amb estrògens. Les cremes amb estrògens sí que hem d'anar amb una mica més de cura, perquè hi ha pacients que tenen contraindicats els estrògens, com per exemple aquelles pacients amb càncer de mama, que a més tenen una alta incidència de dolor degut a la sequedat vaginal. Llavors, així que per una... Així com els lubricants, els hidratants, els poden anar a buscar a la farmàcia, si tenen necessitat, per un tractament estrogènic haurien d'anar al ginecòleg, els instaurés el tractament.
Clar. Perdó.
Sí, digue'm, no, que a vegades me n'oblido, que també és molt important que les relacions doloroses, encara que el tractament inicial és de la causa, que pot ser això, una sequedat vaginal, pot ser una infecció vaginal degut a càndides o degut a qualsevol altre tipus de microorganisme, també és important tractar el múscul, perquè quan tenim relacions amb dolor, encara que la causa originària, inicial, sigui que la mucosa està malalta, al tenir relacions doloroses de forma involuntària fem una contracció del sòl pèlvic i podem fer una contractura perineal molt important. I què passa? Que tractem la mucosa, posem l'hidratant, posem el lubricant i, malgrat tot...
El múscul continua...
contracturat. Les relacions continuen sent doloroses i és important tractar també aquesta contractura. Una bona valoració del sòl pèlvic per part del ginecòleg també estaria adequat.
Estic pensant que hi ha d'haver bastantes dones que pateixen aquests trastorns i per no anar amb un especialista, per no anar al metge, doncs, continuaran patint.
Sí.
O es pot agreujar, no?
De fet, és un dels pocs símptomes de la menopausa que es va agreujant a mesura que passen anys de menopausa. Els altres símptomes de la menopausa, com són les sufocacions, com són l'insomni, com són la irritabilitat, amb el temps van millorant perquè el cos s'acostuma a no tenir aquests estrògens i la situació millora, però la sequedat vaginal va empitjorant perquè quan més temps passem sense estrògens, més s'atrofia la vagina.
Ha parlat del vaginisme. En què consisteix?
Doncs, com et deia abans, és la impossibilitat del qualsevol tipus de penetració. Ja no només és del penis a dins de la vagina, sinó que habitualment són dones que no poden posar-se un tampó, que tenen dificultat doncs, per introduir-se coses a la vagina, i és com una mena d'espasme involuntari de la vagina davant de la idea d'introduir qualsevol cosa a dins d'aquesta vagina. Tractament mèdic pel vaginisme tampoc no hi ha, i en aquests casos l'ideal seria fer un tractament combinat amb el psicòleg, perquè moltes dones que tenen vaginisme tenen alguna mena de bloqueig a nivell emocional, també.
Això ja pot ser l'educació, i pot ser no, diferents aspectes, oi?
Un dels factors més importants del vaginisme és la por.
La por.
Pors que poden ser de diferents tipus. Por a l'embaràs, malgrat tenir un bon medi anticonceptiu. Por perquè moltes vegades... el desconegut ens fa por,
clar,
en general. I moltes dones, encara que sembli mentida, i com et deia abans, encara que avui en dia tenim un accés a informació per diferents medis de com és el nostre cos...
A vegades massa, però bueno, sí.
Sí, i segons quin tipus d'informació encara empitjora els quadres i les situacions. Sí. Hi ha moltes dones que no tenen coneixement del seu cos i no saben com és la seva vagina i pensen que aquí dins, si entra alguna cosa, pot fer molt de mal. Llavors, aquesta por al dolor, degut a que no coneixen bé el seu cos, fa que tinguin un bloqueig i que puguin passar aquestes coses.
Com pot contribuir la parella per millorar les disfuncions sexuals? O és important també que anem amb la nostra parella a la consulta?
Tenim en compte que la sexualitat és una relació més i que interfereixen o estan involucrats tots els membres de la parella al moment de tenir relacions sexuals, jo penso que és molt important l'abordatge en parella. Així, sí? Com, sí, així com és important un abordatge multidisciplinar, com el que fem nosaltres a la Fundació Puigverd, que tenim un equip de psicologia, que tenim un equip d'uròlegs, que tenim un equip d'andròlegs, que podem abordar tots els aspectes i tots els factors que poden interferir o que poden afectar l'esfera sexual dels nostres pacients, que vinguin acompanyats de la seva parella i que la seva parella entengui què està passant i que moltes vegades faci de col·laborador, terapeuta, en aquests problemes, és molt important.
Bé, doncs anem a escoltar uns minuts musicals. Escoltem a Bohemian Rhapsody, interpretada en català per Filferro. Escoltem-ho.
És aquest lloc real, o potser estic somiant entre dues terres d'on no sé com escapar. Obre els ulls, aixeca el cap al cel. Tan sols sóc un noi que no vol compassió, perquè sempre he viscut i he deixat viure aquells que he estimat. Cap on bufi el vent, no és gens important per mi. Per mi. Mama, l'hem mort sense més, apuntant-li al mig del cap, sense pensar vaig disparar. Mama, he viscut tan poc i sé que en un moment ho he espatllat tot. Mama, no et volia fer plorar. Demà no hi sóc, vull que segueixis. Continua endavant, perquè no hi ha res que importi. Ja és tard, m'arriba el moment. Sento un tremolor, un dolor per tot el cos. Adéu, m'acomiado, he de marxar. Us deixo per poder afrontar-ho tot. Mama, cops que voldria no haver silueta d'un estrany. Caramuix, caramuix, ballaràs un fandango. Llams i trons ressonen, prou de torturar-me així.
Galileo,
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 Figaro,
Magnifico.
Jo sóc un pobre noi, ningú m'estima.
Ell és un pobre noi, ningú l'estima. L'has d'alliberar d'aquesta monstruositat.
Mai fer mal, vull fugir d'aquí.
Bismillah.
No et deixarem marxar.
Vull marxar.
Bismillah.
No et deixarem marxar.
Vull marxar.
Bismillah.
No et deixarem marxar.
Vull marxar.
No marxaràs.
Vull marxar.
No marxaràs.
Vull marxar.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, vull marxar.
Belzebub,
té un dimoni esperant-me a mi. A mi. A mi.
escupir-me la cara. No, no et pensis que pots deixar-me l'estacada. Oh, nena, no, no val gens la pena. I és que només vull, i és que només vull sortir d'aquí.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Doncs continuem a l'Hora de la Fundació Puigverd. Estem parlant amb la doctora Mònica González, que és adjunta al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. I ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient, avui serà potser oienta, que si ens vol fer alguna pregunta, sàpiga que ho pot fer marcant el 93 409 2771 o 93 409 2772. Serà una oient femenina. Bé, doctor, aquests trastorns que avui parlem es poden prevenir d'alguna manera?
Home, si tenim una bona educació sexual, si tenim un bon constructe de la nostra sexualitat, és molt probable que si surt algun problema d'aquest tipus tinguem més eines, tinguem un bagatge més important per poder solventar això sense necessitat que arribi a ser un problema important, no? Una patologia. Portar una vida sana, evidentment, si el nostre cos està sa, doncs és més probable que no tinguem aquest tipus de patologia, perquè sí que és veritat que hi ha certes malalties que poden afectar a la nostra sexualitat i certs tractaments farmacològics, també. I com a prevenció, doncs jo crec que gaudir molt de la nostra sexualitat és la millor manera de prevenir els problemes sexuals.
O sigui, està
actiu i satisfet de la nostra sexualitat, sí.
I per el que veig, ja també, per l'educació ja ve de l'infància, inclús, no? Vull dir...
Sí, evidentment, la nostra sexualitat la construïm des dels primers anys de la infantesa fins que ens morim, perquè realment és un constructe evolutiu i va evolucionant amb nosaltres, igual que nosaltres evolucionem, i depenent del cicle vital en el que estem vivint, la nostra sexualitat també varia. No és el mateix la sexualitat de l'adolescència, que està... molt pressionada per les nostres hormones, que la sexualitat, quan comences una relació de parella, que quan portes 20 anys amb la teva parella, que quan tens fills petits, que quan els fills han marxat de casa, que quan tens adolescents a casa... No és el mateix la sexualitat als 40, que als 20, que als 60 o que als 80. Clar. I la nostra sexualitat va variant al llarg de la nostra vida, evidentment.
A la Fundació Puigverd, com aborden les disfuncions sexuals? Hi participa un equip de psicòlegs també? I...
Tenim un equip multidisciplinar amb el que col·laborem en tractament, tant els meus companys que porten homes com jo que porto les senyores, i a més, entre nosaltres també. De fet, has dit diverses vegades que soc adjunta del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, però jo no soc uròloga, jo soc ginecòloga. I la meva incorporació al Servei d'Andrologia va ser precisament per donar una apertura al tractament de la medicina sexual. Només, no només tractar els problemes dels homes, sinó també el tractar els problemes de les dones i poder, que jo crec que és el més important, tractar els problemes sexuals en parella, com comentàvem abans. Sí? Abordar en parella el problema i, a més, de tenir un coterapeuta en la parella de la persona que està afectada, tant si és l'home com si és la dona, i moltes vegades també el fet de poder valorar l'altre membre de la parella, perquè a vegades venen els homes perquè tenen problemes d'erecció els convides a que portin a la seva senyora a la consulta, jo les visito, i si el senyor té problemes d'erecció, però és que a més la seva senyora, que potser té una edat similar, està menopàusica, té una sequedat vaginal molt important... Hola. Té molt dolor durant les relacions sexuals, evita les relacions, i això encara pitjora més la disfunció erèctil del seu company.
Pel que veig ara, pel que diu, doncs, a vegades inclús aquests trastorns de la dona pot ser provocats pel marit, d'alguna manera.
Més que pel marit, pel tipus de relació que porten.
O per la parella.
Sí, el que sí que és cert és que quan hi ha un problema a un membre de la parella, l'altra persona es pot veure afectada. Clar. I que això és un quid pro quo. Si les coses milloren per l'un, acaben millorant per l'altre. Mm. I sí que és veritat que tant les disfuncions sexuals dels homes com les de les dones poden ser un factor precipitant perquè l'altra persona comenci a tenir un trastorn de la seva sexualitat o pot agreujar un trastorn ja existent en la seva parella. Per això és important l'abordatge en parella, tant en el diagnòstic com en el tractament.
L'alimentació pot ajudar d'alguna manera? És veritat que hi ha aliments que poden ajudar a estimular la líbid?
Els aliments afrodisíacs, com a tal...
Hem sentit parlar molt.
Sí, que hem sentit parlar molt, com les ostres, com el cava, sí. Com les maduixes amb xocolata. Tot això, més que aliments afrodisíacs, són jocs eròtics, que jo penso que, de fet, l'erotisme està en això, en el joc. Però sí que és cert... que hi ha certs productes que són considerats complements alimentaris que sí que poden ajudar en alguns trastorns de les dones, sobretot en el desig. Abans t'explicava que no hi ha cap fàrmac aprovat pel desig de la dona.
Sí.
El que sí que hi ha comercialitzats són diferents compostos que es venen com a complements alimenticis que tenen diferents components que sí que poden ajudar a millorar el desig de la dona. Mm. Alguns d'aquests productes, de fet, fa molt que es coneixen i fa molt que s'utilitzen doncs, per coses similars a la libido i no tant, perquè, per exemple, el tibulus terrestris, que és un anabolitzant molt conegut i que se sap que augmenta l'efecte de la testosterona endògena, és molt utilitzat pels esportistes perquè augmenta la capacitat testosterònica amb la qual cosa augmenta la massa muscular i és antidòping, no surt a les proves de dòping. I per aquest augment de la testosterona pot provocar també un augment en el desig a les dones. Per exemple, un producte que et comentava seria aquest. I últimament, el que sí que s'utilitzen i estan comercialitzats com a tals, com a compostos que ajuden, no?, a millorar la libido, que barregen dos o tres components d'aquests. I, a més, afegeixen vitamines, perquè, com dèiem abans, l'estrès, que és l'epidèmia del segle XXI, doncs si no arribes tan cansat a final del dia, doncs és possible que tinguis més oportunitats de gaudir la teva sexualitat. Un altre producte que s'ha utilitzat molt des d'antic per millorar la libido és la macandina, el ginkgo biloba. Tots aquests productes sí que tenen darrere alguna evidència de que han funcionat o que funcionen per millorar la libido.
O sigui, hi ha una esperança, tenen...
Sí, coses per millorar la libido existeixen. El que passa que el fàrmac que li vagi bé a
tan
tothom...
Tan directe, clar.
No. I les disfuncions sexuals haurien de ser... O les hauríem d'abordar amb un tractament combinat sempre, un tractament farmacològic sempre que en tinguem ocasió d'utilitzar-ne, però també amb teràpia sexual. I el desig potser és d'aquests trastorns que més es beneficia de la teràpia combinada.
Clar. Aquest tipus de desgast que vostè ara acaba de dir també podria ser el desgast propi de la parella, no? Vull dir, a vegades...
La monotonia, la rutina...
A vegades s'ha parlat una mica... no massa, potser no massa adequat, però s'ha parlat de, bueno, doncs metges que inclús diuen, bueno, doncs, però si canvies de dona, o la dona canvia d'home, desapareixen aquests trastorns. Això potser, com acudit, s'ha parlat.
Com acudit està molt bé.
Vostè no ho veu així.
No, per què? Perquè quan tu tens un problema sexual i canvies de parella, l'ansietat que et provoca el fet de pensar que no podràs tenir una relació com tu vulguis, totalment, encara empitjora el problema. Sí, per això tant amb homes,
sí,
no?
Sí, com...
sí que era molt típic de... Si amb la teva dona no funciona, busca't una de 25 que potser funcionaràs millor. I no, habitualment es funciona pitjor. El que sí que és veritat, que amb un trastorn com és el desig, donar-li un al·licient, que aquí ja entrem en teràpia, ja no és un fàrmac per millorar el desig, sinó que són estratègies per millorar la teva activitat sexual en general, la teva sexualitat. Com et deia abans, el dia a dia, si tens nens a casa...
tot això...
Desgasta molt, i moltes vegades estem tan centrats en la nostra feina, la nostra casa, que ens oblidem una mica, no tant la nostra parella com a parella, sinó la nostra parella com a parella sexual. Mecanitzem les coses, anem
cansats.
Exacte. Anem a per la rutina, pel que funciona, deserotitzem molt l'activitat sexual. I jo penso que una de les coses que més augmenta la libido és erotitzar una altra vegada la nostra activitat sexual, posar-hi una mica de sal i pebre, no?
Clar.
I per això no fa falta cap fàrmac, fa falta una mica d'imaginació i moltes ganes.
Quin paper juga la menopausa a les funcions sexuals? Afecta alguna cosa del desig, també?
Sí, com ja comentava abans, el fet de que els ovaris deixin de funcionar, deixen de fabricar estrògens, que és l'hormona femenina, però també deixa de fabricar testosterona. Els ovaris és la nostra fàbrica, la fàbrica de les dones principal de testosterona, i així com els homes fabriquen testosterona al llarg de tota la seva vida, nosaltres, quan els ovaris deixen de funcionar, deixem de fabricar-ne com a mínim amb la mateixa quantitat. Les suprarrenals continuen fabricant testosterona, però una quantitat molt més petiteta, amb la qual cosa les dones menopàusiques tenen una davallada que pot ser important del seu desig. I, de fet, aquelles dones que pateixen una menopausa quirúrgica, és a dir, que els hi treuen els ovaris, aquesta davallada encara és més important. Igual que tots els símptomes de la menopausa. La menopausa quirúrgica sol ser, a nivell simptomatològic, més greu, no? La pateixen més, per dir-ho d'alguna manera. I, a més...
A Ràdio Estel...
Perdó.
No passa res, que si m'enrotllo...
No, molt bé, que estem aprenent molt, per això.
A més, la falta d'estrògens el que dificulta és la lubricació vaginal, i aquestes dones, a més de disminució del desig, tenen dolor durant les relacions.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Doncs continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Recordem els telèfons per si volen fer alguna pregunta, al 93-409-2771 o al 93-409-2772. Doctora, com poden trobar les persones que avui ens escoltin, les senyores, informació d'aquests temes? Més informació, què han de fer, com...
Evidentment, avui en dia, gairebé tothom anirà a internet a buscar informació. El que passa que la informació que trobem a internet a vegades pot ser un ganivet amb dos fils, pot ser relativament perillós. S'ha de veure quin tipus de pàgines mirem, s'ha de veure quin tipus d'informació ens dona. Moltes vegades és més adequat, si tenim un problema sexual, trucar a un centre on tractin aquests problemes i demanar una hora de visita, encara que només sigui a nivell informatiu. La informació que avui en dia obtenim per internet pot arribar inclús a ser perillosa. Avui en dia els nostres joves aboquen totes les seves dubtes a internet i poden trobar realment informació no del tot adequada. Només hem de parlar una mica de pornografia. Sí, avui, quan nosaltres érem joves per anar a veure una pel·lícula porno, era complicadíssim, i avui en dia a internet, i això pot ser realment un mal mirall on mirar-se, perquè clar, clar. Les pel·lícules pornogràfiques són pel·lícules igual que Superman, igual que Spider-Man, i com a tal les hem de tractar. I molts joves intenten imitar el que veiem a les pel·lícules i això també pot afectar molt el seu constructe de l'activitat sexual.
L'anorgàsmia femenina existeix? Una senyora que no tingui orgasmes?
Sí.
Pot existir?
Pot existir. Realment, hi ha dones que poden tenir una anorgàsmia primària, que és que no han tingut mai un orgasme a la seva vida, i moltes vegades el factor etiològic, la causa més important normalment és un bloqueig a nivell emocional. Hi ha poques patologies que donin anorgàsmia, però n'hi ha. Lesions medulars poden donar una alteració a l'orgasme. De fet, gairebé qualsevol causa que doni un problema d'orgasme en un home també el pot donar en una dona. D'igual manera, qualsevol problema físic, com pot ser la diabetes, com pot ser la hipertensió, com pot ser el fet de ser fumador, que en els homes està molt relacionat, per exemple, amb la disfunció erèctil. Mm. Amb les dones no s'ha relacionat tant i dona la sensació que tots els problemes sexuals de les dones són psicològics i no és veritat. La hipertensió, la diabetes, l'ús de fàrmacs pot afectar en l'esfera sexual de les dones. De fet, les disfuncions, la diabetes i la hipertensió poden donar problemes amb l'excitació i poden donar problemes amb l'orgasme.
Molt bé, tenim, em sembla, una trucada. Hola, bona tarda, Conxa. Hola. Bona tarda. Bueno, pues la teníem, la trucada.
Quina llàstima, l'hem perdut.
Sí.
Com et deia, que hi ha malalties cròniques que poden afectar a les dones, igual que afecten als homes i poden afectar la seva esfera sexual. Igual que hi ha fàrmacs als hipertensius que afecten a la disfunció erèctil en els homes, també clar. Poden provocar alteracions a l'excitació de les dones. I un fàrmac que avui en dia es dona molt freqüentment i que hi ha molta gent amb aquests tractaments, que són els tractaments antidepressius. Els tractaments antidepressius afecten molt l'esfera sexual.
Tant en l'home com la dona?
Tant en l'home com la dona. La dona pot disminuir molt el desig i poden tenir problemes importants amb l'excitació i aquesta és una causa important de problemes en l'orgasme. És una causa secundària d'anorgàsmia força important perquè els antidepressius poden provocar alteració en l'excitabilitat dels genitals, amb la qual cosa poden provocar alteracions a l'hora de sentir plaer.
I les disfuncions sexuals conduïdes per... indicades per substàncies? Provocades per substàncies?
Igual que en els homes, sí. L'alcohol pot ser una causa de disfunció sexual, tant en els homes com en les dones. De fet, l'alcohol que això que diuen pot actuar com un afrodisíac.
Jo havia sentit a dir la meva joventut, companys, jo, bueno, una copa de menta em va molt bé.
Sí, una copa de menta, una copa del que sigui o de cava va molt bé per desinhibir-te i per trencar el gel i començar una activitat sexual. El problema de l'alcohol és que és un inhibidor de la resposta sexual i que sí que és veritat que augmenta el desig perquè et desinhibeix, però quan vols tenir una activitat sexual disminueix la lubricació en les dones i disminueix la capacitat erèctil en els homes, amb la qual cosa tampoc és un gran company de llit.
No, al contrari, i tant. Ara sí, tenim a trucar. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Fer la pregunta, la doctora l'escolta.
Doncs mira, que fa 39 anys que vaig tenir un fill i me van fer 9 punts interiors de l'episotomia.
Sí.
I llavors ha aparegut un dolor just en aquest costat que baixa cama baix i que no me puc quasi ni tocar quan faig pipí i netejo, és que ja ni tocar-me. I un dolor com nerviós, com una corrent, no sé, estrany.
I això fa 39 anys o ha aparegut últimament?
Sí, fa 4 anys o 5.
I
ja m'he fet, mira tu, perquè ja no sabia com, teràpia neural con una doctora particular. I d'unidó. D'unidó la...
Em va a la butxaca.
Eso també i tal. I ja, com no passava res, jo digo, vale, no puc ja aguantar més catacroc a nivell emocional i coses, una revolta grossa.
Però el dolor apareix només amb l'activitat sexual o apareix amb...
No, sempre.
Sempre. I és en un punt determinat, eh?
És que baixa, és just aquest costat de la vulva cap a l'esquerra i tota la cama baix. I és com una neuràlgia, com un mal de cap,
això,
però allí
pel, vaig. Pel que m'explica, sembla un atrapament del nervi pudendo, pel que m'explica, clar, això s'hauria d'explorar. I la teràpia neural, en principi, és una teràpia que s'utilitza per aquest tipus de patologia.
Ja, però... perquè mira, després he anat a la dona d'aquí que tenim el centre i la meva sorpresa guapa era que a nivell ja comú ho feien també. I sí que aquesta infermera que té més pràctica...
L'ha anat millor.
Sí, sí, però al cap d'uns mesos, otra vegada.
Sí, perquè
he
és que això...
Dues.
Sap què passa? Que l'atrapament del nervi pudendo és una malaltia crònica.
Ah.
I moltes vegades les teràpies van bé en un temps determinat, però com el nervi continua atrapat, continua fent mal.
Ah, llavors que hauria de fer tipus algun massatge o coses
sí,
perquè
podria...
per descongestionar aquest nervi?
Sí. I a vegades el que va bé és fer algun tractament com si fos una neuràlgia. I això podrien... Clar, això és més complicat. No és és un dolor amb les relacions sexuals, va una mica més enllà. Jo faria alguna consulta o amb un neuròleg o a una clínica del dolor, que perquè això està considerat un dolor crònic.
No sabia.
Sí, sí, però... això és una neuràlgia. Si realment
no,
és això...
Que... A mi el que me va sorprendre és quan dic... I habrà més dones com jo i llavors, a l'hora de tenir fills, perquè no t'avisen o te diuen les conseqüències...
Sí, el que passa que si això ha passat fa 4 anys, segurament hi ha hagut un altre factor desencadenant que no ha sigut el part, perquè si hagués sigut només el part i la sutura d'episiotomia, això passaria des de fa 39 anys.
L'únic que jo penso seran alteracions nervioses, dos de vida, de...
No només això, sinó que a vegades aquestes coses empitjoren... Si... Quina edat té?
És que ja tinc 65, clar, i ja no faig relacions, perquè el meu marit és més gran i té sucre... I
no, però això també a vegades té a veure amb pinçaments de la columna del sacre.
D'acord. Doncs mira, ara ja m'he fet a posar a fer gimnàs d'aquestes que jo ja sé que poden desfer tensions i esto, a veure si per aquesta via... està més bé i relax.
Sí, i si no, anar al metge capçalera que deriva a la clínica del dolor, que li donin cop d'ull.
D'acord.
Molt bé.
Sí, sí, moltes gràcies.
De res.
Perfecte, gràcies per escoltar-me.
Adéu,
adéu. Adéu, bona tarda. Adéu. Molt bé, recordin els telèfons del directe, el 93-409-2771 o 93-409-2772 per fer la pregunta que vulguin. Doctora, tenen repercussions les disfuncions sexuals?
Jo crec que sí. Tant a les relacions de parella, perquè evidentment quan les relacions sexuals no van bé, la relació de parella acaba afectant-se, com amb la qualitat de vida de les persones que pateixen algun tipus de trastorn sexual. De fet, la definició de salut sexual de l'OMS diu que la sexualitat és un factor de qualitat de vida. Si la sexualitat es veu alterada, la nostra qualitat de vida també.
Clar.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a la recta final de l'Hora de la Fundació Puigverd. Doctora, factors de risc de les disfuncions sexuals n'hi han?
Sí. Més que factors de risc, hi ha factors que poden predisposar o mantenir una alteració sexual. Evidentment, les malalties, els trastorns psicològics, la relació de parella. La relació de parella és un factor que pot ser un factor mantenidor, un factor predisponent molt important. Una bona relació de parella pot afavorir a que si sorgeix una alteració a nivell sexual es pugui millorar.
Clar.
Una mala relació de parella, evidentment, afecta encara més a l'alteració sexual. La presa de fàrmacs també és un factor de risc. I jo crec que, en general, un mal constructe de la sexualitat és un factor de risc.
Mm-hmm. Sembla que tenim una altra trucada. Sur, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La doctora l'escolta.
Digui'm.
Hola, bona tarda. Què tal, maca? Mira, que la meva pregunta és una mica, no amb la sexualitat, però em van fer una operació de coll d'úter amb un càncer ja fa cosa de 3 anys i mig, que ara ve 4.
Sí.
I des de llavors, doncs, que els doctors volien conservar tot, gairebé tots els ovaris i tot em funciona bé, però no tinc la regla des de llavors. Però... I s'han anat a hospitals als Estats Units a buscar, a preguntar, perquè diuen que no van viscar un cas així. I al final, ja fa cosa d'uns mesos, han descobert com que no es desconnecta la vagina amb l'úter. Diguem-ne que al fer l'operació...
Sí.
Es va com cicatritzar gaire ràpid i va créixer com una sinèquia que li diuen, o
sí,
una pell entre l'úter i la vagina, i ara no es connecta i jo no tinc la regla. I a tot això, jo abans de fer aquesta operació, jo anava embarassada i vaig tenir un abort. I poc després em van dir això, que tenia el càncer, vaig entrar a... al quiròfan, va dir que es va sortir tot molt bé, que podria tenir fills, però a dia d'avui doncs no tenim la regla.
I quina edat tens?
Jo tinc ara 36 anys.
Molt bé. I m'has dit que t'han dit que tenies una sinèquia i que per això la sang no surt de la matriu? Però si no surt de la matriu, aquesta sang s'ha d'acumular a algun lloc? Sí? Hauries de fer un hematocolpos?
No, es veu que, no sé, el cos és massa intel·ligent i no produeix gaire sang perquè quedi allà acumulada.
Molt bé. I t'han fet analítiques hormonals, a nivell d'hormones està tot
sí,
bé, ovules...
Fa més que em van fer una altra operació per a veure si poden trencar aquesta sinèquia o aquesta pell, però ha sigut impossible.
I clar, ara m'han derivat... Saps què passa? Que jo això no puc ajudar-te gaire, perquè sense veure el tipus de cirurgia que et van fer, sense veure les proves que t'han fet i quin tipus de diagnòstic t'han donat, no sabria què dir-te. Perquè la teva pregunta és, per què t'ha passat això o què pots fer per millorar això? Perquè no...
Si no, la pregunta és què pot passar per millorar per tenir la regla, perquè mira que és una mica dolenta aquesta pregunta. Les dones em diuen, no, si estàs molt bé així, però és que sento que em falta alguna
cosa. Saps què passa?
Que puc tenir fills amb això de amb una alternativa, però no tinc la regla.
Clar, és que això potser li hauries de preguntar al ginecòleg que t'ha portat de tot això, perquè jo sense una mica més d'informació i una mica més contundent no podria dir-te ni un per què ni un com.
És que és massa complicat.
Ja és complicat el tema en si. Si a sobre així de paraules encara ho és una mica més. Jo diria que consultessis amb el teu ginecòleg i que realment si tens la necessitat de tornar a tenir la regla, bueno, que si t'ofereixen l'oportunitat de tornar a entrar a quiròfan, doncs és possible que et vagi millor.
Molt bé, surt.
Molt bé, doncs m'ho agraeixo. Vale, moltes
gràcies. De res, guapa.
Moltes gràcies, merci. I no, gràcies per
escolta, surt, d'on trucaves? D'on truques?
Des de... Ara mateix estic a les Franqueses.
Molt bé, doncs gràcies per trucar. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres, gràcies per aquest programa.
Bé, doctora, ens queda un minut per
un fer minut.
Un consell que li puguis donar a les senyores.
Doncs, consell, que si elles consideren que tenen algun problema sexual, que comentin, que preguntin, que avui en dia el personal sanitari cada cop està més sensibilitzat i que realment arrossegar un problema sexual durant molt de temps l'únic que fa és empitjorar el problema i moltes vegades també la relació de parella, si és que tenen parella. O sigui, que s'animin a consultar si tenen algun problema.
Molt bé, doncs, doctora Mònica González, adjunta al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda aquí.
De res, encantada. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fins una altra. Molt bé, doncs, això és tot. Ja no ens queda més temps. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda. Que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.